Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs. Un diumenge més amb tots vosaltres, amb Ciència a l'abast de tothom. Com cada segon diumenge de mes, uns minutets dedicats a ciència, medi ambient, tecnologia. Avui precisament tenim un programa especial. Com fem en algunes ocasions que ens visiten convidats, doncs fem un programa, podríem dir, a mitges, a duo. Tenim a la veu de Navàs un jove de la ciència i amb arrels navassenques. Ell es diu Gerard Tobias i segurament que el seu cognom ja el fa reconegut per molta gent que ens escolteu. Realment la família Tobias fa més de 25 anys que no són a Navàs. Potser el que estic dient pot servir pels més grans o potser no tant pels més joves, però van passar uns 4 o 5 anys aquí al nostre poble. Segur que recordareu l'Antoni Tobias treballant al Banc de Bilbao i segur també que alguns doncs, us haureu conegut amb la seva esposa o els joves Gerard o l'Ester, que eren els fills de l'Antoni Tobias. Amb el Gerard Tobias volem parlar. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè ell en aquella època estava estudiant i va seguir fent-ho. Primer va fer el batxillerat aquí, diguem-ne, a prop, a Manresa. Després va anar a la Universitat Autònoma a acabar Ciències Químiques. I més tard ha fet el doctorat i s'ha dedicat a la recerca. Aquest món que ara doncs, ens sentiu a parlar tant, sembla que la investigació, l'I+D, doncs, és el que ens ha treure de la crisi, és un dels avenços on s'hi ha de dedicar el nostre país i, per tant, per això l'hem convidat, a que estigui amb nosaltres i perquè, a més, doncs, té alguna arrel amb Navàs. Hem conegut en un cert temps la vocació que ha tingut per la ciència i el que està fent, a pesar de la seva joventut. Treballa amb una tecnologia d'avantguarda i de les més punteres que hi ha. És el món, tot un vast món de la nanotecnologia. Tornem a repetir el bon dia al Gerard i li agraïm doncs, que estigui aquí amb nosaltres. I d'entrada el que ens podria dir, si té encara algun record de Navàs, perquè fa molts anys que no hi és, i en quina època ens hauríem de situar.
Hola, bon dia. Doncs sí, jo crec que estava vivint a Navàs quan era molt petit, de fet, entre més o menys 2-3 anys fins als 6 anys, i per tant estava per volar-hi, que es diu, no? Llavors estava amb les monges de l'Ametlla de Merola i els meus records són bàsicament doncs, el pati de l'escola i amb els amics. No recordo massa més. Però ara, de fet, torno a tenir amics de Navàs i de tant en tant traiem el cap.
Molt bé. Doncs en aquella època això estava per volar-hi i des de llavors fins ara, allò que diuen, ha plogut molt, no? Per arribar a dedicar-se al món de la recerca, per descomptar que ha hagut de fer un llarg camí, ha hagut de fer doncs, el batxillerat i doncs, després d'aquí, com diem, a la universitat i entrar en aquest món científic que no sempre és fàcil. Com ha sigut tot això? O sigui, les etapes posteriors que podríem dir després doncs, a batxillerat i cap a la universitat, Gerard, com va anar?
Doncs sí, quan vaig acabar el batxillerat tenia clar que em volia dedicar a les ciències, no sabia molt bé quina llicenciatura agafar, al final em vaig dedicar a la química, vaig fer química a la Universitat Autònoma, i en acabat, com que m'agradava doncs, el laboratori i fer coses, em vaig començar un doctorat a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, treballant en una àrea de materials que es coneix, no? Que és un apartat de química. Això van ser 4 anys de formació, i després, com que encara estava motivat en aquesta àrea, em vaig passar més en concret a l'àrea de la nanotecnologia i per iniciar-me en aquest camp em vaig desplaçar a la Universitat d'Oxford, a Anglaterra, on es trobava el professor Malcolm Green, que és un dels pioners en l'àrea de la nanotecnologia. Vaig fer el que es coneix com a postdoctorat de 4 anys i mig, gairebé 5 anys a la Universitat d'Oxford, i en acabat doncs, tenia ganes de tornar cap a casa i ara actualment soc científic titular de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
Molt bé, doncs ja hem desgranat uns primers apartats d'en Gerard, però es va dedicar doncs, a aquest món que diem amb de la nanotecnologia i ara ho fa amb la seva companya, Belén Ballesteros, i després ho explicarem doncs, més en detall en quin món treballen i de què pot ser útil a la societat i per tant a tots nosaltres, però d'entrada que ens desgradin una mica què és això de nanotecnologia, perquè segurament que la paraula és nova i per molts doncs, no hi som familiars amb què pot ser, amb què pots treballar, no?
Sí, doncs la nanotecnologia És un nou terme que ha sortit relativament fa poc, però que de fet ja en el 1959 un americà, el Richard Feynman, va fer ja una xerrada molt coneguda a nivell científic, que era There is plenty of room at the bottom, hi ha molt espai en el fons, no? I on ell es preguntava quines serien les propietats dels compostos si tinguéssim un control a nivell atòmic. L'àtom, per nosaltres, és la part més petita de la qual està formada la matèria, tota la matèria, tot el que veiem, les taules, les cadires, una pissarra, tot està fet per àtoms, l'aire que respirem són àtoms. I llavors aquest senyor ja es preguntava què passaria si poguéssim controlar aquests àtoms un a un. En aquell moment era algo impossible, però ja es veia que les propietats haurien de ser molt diferents. I llavors el nom de nanotecnologia, de fet, el va descriure un japonès, Taniguchi, el 1974. I no va ser fins als anys 80, 81-86, que gràcies als avanços en tècniques de microscopia va ser possible realment arribar a veure aquesta escala nano de la que estem parlant. En aquest any també es va descobrir el primer compost nano pròpiament dit, que són els fullerens, que són unes pilotetes de carboni que tenen un tamany molt, molt petit.
Molt bé, hem entrat en aquest món ja de la nanotecnologia. A la segona part doncs, detallarem les seves aplicacions en genèric i doncs, us deixem uns momentets amb música i tornem d'aquí una mica amb tots vosaltres, a la veu de Navàs. Tornem amb tots vosaltres a la veu de Navàs, al dial 107.9, i des de fa un temps també ens podeu sentir, com sabeu, a la carta, quan vulgueu, a través d'internet, a la web laveudenavàs.navàs.cat, doncs això que diem, podeu sentir el programa aquí, a fora, a distància, i a més en el moment en què vulgueu, a la carta. Com dèiem al principi, avui tenim el goig, la gran sort, de que ens acompanya un jove investigador, que com hem dit té arrels a Navàs, Gerard Tobias, i que es dedica a un actualíssim món d'investigació com és la nanotecnologia, però no perquè sigui un món innovador i actual, doncs no ens afecta, sinó que realment el podem trobar, com veurem, amb aplicacions doncs, pràcticament a casa i en el mercat i en les construccions i en molts camps. No? Per parlar de tecnologia, si ens ho demanen a qualsevol de nosaltres, potser el que arribarem a dir és que la nano, la paraula ja ho ve a dir, vol dir treballar amb coses molt, molt petites. Però com va començar tot aquest món de la nanotecnologia i de treballar amb components tan petits, Gerard?
Sí, doncs, com comentàvem, de fet, el fet pel qual va haver aquesta revolució que es coneix com a nanotecnologia va ser gràcies als avanços en les tècniques de microscopia. I això el que vol dir és que són un equip no, que ens permet augmentar moltes i moltes i moltes vegades. Cap als anys 80, l'any 81 i 86, es van descobrir dos tipus de microscopis, uns que es coneixen com STM i un altre que es diuen AFM, però no entrarem en aquests detalls, i aquests microscopis el que fan és com si tinguéssim un dit molt sensible que passem per sobre d'una superfície i podem arribar a notar canvis de l'estructura d'aquesta superfície a un nivell que diem atòmic, no? És a dir, uns canvis realment molt, molt, molt petitets. I de fet, clar, això ens fa pensar, bueno, si fins l'any 80, principis dels 80, no hi havia aquests microscopis, vol dir que no hi havia materials nano abans d'això, o ja els teníem però no els havíem sabut veure? Doncs de fet, realment, òbviament, els teníem però no els havíem sabut veure, i estudis recents de microscopia han demostrat, per exemple, que uns sabres del Damascus del segle XVII ja contenien nanotubs de carboni, que és un material que llavors entrarem en més detall i explicarem ben bé què és. I de fet, altres exemples de materials nanos a l'antiguitat, doncs els romans feien servir, de fet, unes nanoestructures per purificar aigua, o les pintures precolombianes, tenim el blau malla, que també s'ha fet d'uns nanocompostos, no? Els vitralls de la catedral de Notre Dame de París tenen aquests colors tan macos i vius perquè també tenen nanopartícules, i també hi ha una copa dels romans, que es coneix com la copa de Licurgo, que de fet té unes nanopartícules d'or i plata, en aquest cas, i és una copa molt curiosa perquè depenent de com li dona la llum, si fiquem la llum a dintre o a fora, es veu d'un color verd o un color vermell, no? I és un fenomen que ens permet la nanotecnologia. I de fet, ja parlant una mica més en l'àrea dels materials de carboni, el primer compost de carboni, com he mencionat, va ser l'any 1985, amb el que es coneix com a fullerens, que de fet és com una pilota de futbol on a cada vèrtexs dels pentàgons i hexàgons que fan la pilota de futbol i fiquem un àtom de carboni. Llavors, això es va descobrir, de fet, perquè hi havia uns investigadors que estaven estudiant l'espai interestel·lar. I per simular-lo, el que van fer va ser van agafar un tros de grafit, que és una mina de llapis, i la van irradiar amb un làser molt fort, i van analitzar el que sortia. I van descobrir que hi havia aquestes pilotetes, que són nanopilotetes, podríem dir, i li van ficar el nom de fullerens perquè els hi van recordar a la cúpula que l'arquitecte americà Buckminster Fuller va crear per l'exhibició mundial de Montreal el 1967. Aquesta cúpula també tenia forma de pilota i per això li van donar aquest nom. I és molt curiós que just 25 anys després han descobert que realment en l'espai interestel·lar hi ha aquests fullerens. No? Que és maco veure com a la ciència, en el fons, a vegades pots predir una cosa que al cap de 25 anys es confirma. I un altre compost relacionat amb els fullerens llavors va ser el nanotub de carboni, que també explicarem en més detall, i aquests es van descobrir l'any 1991. I va ser doncs, amb el mateix sistema, també estaven fent aquestes descàrregues sobre una mina de llapis i van veure que a part de pilotetes hi havia uns tubs molt petits, com una canyeta de beure Coca-Cola, però un tamany molt, molt, molt petitet, i que bàsicament el que és això és una capa cargolada sobre si mateixa, és com si agaféssim un fol, i el duplem i llavors ens queda un tub, no? Que això seria el nanotub de carboni. I posteriorment, un altre, ja per acabar amb els compostos de carboni nano que parlem, posteriorment, el 2004, es va descobrir el grafè. Que el grafè seria aquesta capa d'àtoms de carboni, és una capa molt, molt prima, que està feta només de carbonis. I per, doncs, demostrar la importància que poden tenir aquests materials, mencionar que tant pels fullerens, descoberts el 1985, com per el descobriment de grafè, s'han donat dos premis Nobel. El 1996 pel descobriment de fullerens i el 2010, aquest any, s'ha donat un premi Nobel pel descobriment del grafè, que això ens dona una idea de la rellevància que es preveu que tindran aquests nous materials.
Molt bé, hem fet un bon repàs a què són aquest tipus de materials i pel que veiem doncs és cosa dels últims 30 anys, o sigui que estem parlant, bueno, per una banda molt antigues també s'han trobat de que ja s'utilitzaven, però fins que es van poder, s'utilitzaven, es feien servir, es havien aplicat, però fins que es van poder observar amb un microscopi de molta ampliació, la gent doncs no en tenia constància. I ara una cosa tan petita com aquesta, com veurem, té unes propietats indiscutibles doncs de mecànica i electricitat que el Gerard ens en farà 500, sembla que pot ser molt el material del futur. Ens deia que són elements molt petits, que estem parlant de coses ínfimament doncs, de mides que si no és amb microscopi no hi arribem. Gerard, explica'ns una miqueta més lo petits que són aquests materials i com es treballa una miqueta amb nanotecnologia perquè ens en puguem fer capaços els que no hi estem avesats, sisplau.
Sí, doncs quan parlem de molt, molt petit, no? El prefix nano, de fet, és un prefix de mida. Igual que tenim el mil·límetre, doncs mil·li és el prefix, no? Decímetre, centímetre, centi és un prefix, doncs nano, el que ens està dient és que treballem a l'escala de 10 a la menys 9 metres, no? A veure, què vol dir 10 a la menys 9 metres? Doncs anem a veure alguna relació de tamanys. Doncs 10 a la menys 9 metres, per agafar una idea, és la relació que tenim de diàmetre entre la Terra i una pilota de handball és la mateixa relació de diàmetres que hi ha entre aquesta pilota de handball i un fullerè, que és el que dèiem que eren les pilotetes aquestes de carboni. Per tant, per un fullerè, una pilota de handball és com el món per nosaltres, no? O sigui que la relació de diàmetre, ja veiem que hi ha una relació de tamany molt significativa. Una altra forma de pensar-ho, doncs si agafem un cabell humà, doncs podem ficar en el gruix d'un cabell humà 100.000 nanotubs de carboni un al costat de l'altre. O si agafem un mil·límetre, que és, tots tenim una cinta mètrica a casa, la divisió més petita que tenim a la cinta mètrica és el mil·límetre, doncs agafem un mil·límetre i podríem ficar un milió de nanotubs de carboni un al costat de l'altre. I llavors, l'altra cosa que em preguntava el Josep Maria era com treballem amb aquesta escala tan petita, no sembla que hagi de ser invisible. Clar, nosaltres el que fem és, de fet, treballem amb milions i milions de nanotubs de carboni quan volem treballar. Llavors, els nanotubs de carboni, perquè us feu una idea, és com la sal de color negre, no? És una pols negra, però clar, la diferència és que en aquesta pols hi ha milions i milions. Llavors nosaltres, clar, el que fem és treballem amb aquesta pols i a l'hora d'analitzar-ho sí que el que hem de fer és anar amb aquests microscopis que es diuen d'alta resolució que ens permet arribar a veure un sol nanotub de carboni, no? Tots coneixem els microscopis òptics, que són els microscopis que faran mig metre d'alt i ens permeten veure cèl·lules, per exemple, teixits humans. I aquests microscopis electrònics del que parlem són molt més grans i tindrien el tamany d'una habitació, o sigui, ens poden fer dalt perfectament 2-3 metres fàcilment. I llavors el sistema de treball a nivell de laboratori, doncs hi ha dues aproximacions, una és el que es coneix com de baix a dalt i l'altra és de dalt a baix. De dalt a baix el que vol dir és que comencem d'una cosa molt gran i l'anem fent petita, és com un escultor, no? Que agafes una pedra i vas esculpint, esculpint, fins que redueixes el tamany a una cosa molt petita. I de baix a dalt és al revés, és partir de cosetes molt petites i anar construint, que seria el que fa un paleta, no? Quan volem fer una casa, agafem totxos i anem construint. Doncs és l'altra aproximació que tenim. Llavors, actualment podem arribar a dominar això que dèiem els àtoms, no? Que són unes boletes molt, molt petites, i les podem anar controlant. I és una altra forma de treballar amb nanotecnologia.
Estem parlant d'una ciència molt novedosa i que el Gerard ens la fa entendre perquè hi posa exemples que creiem que tots podem arribar a copsar, perquè realment si ens portessin uns quants nanotubs en el palmell de la mà no sabríem gaire què veure allà. Per acabar aquest segon bloc que estem fent a la veu de Navàs, aniria bé poder veure algunes de les aplicacions, ja que hem parlat ara de les mides i tal, de les aplicacions genèriques que poden tenir aquests nanotubs, aquesta nanotecnologia que dona nom ja, com es veu, a una nova tecnologia, la nanotecnologia, com a aplicacions genèriques, perquè guardarem per l'última fase doncs, parlar ben bé de lo que ells estan treballant i estan investigant aquí a Barcelona, al Parc de la Universitat Autònoma, i abans doncs, de definir aquesta aplicació més concreta, ens basarem, doncs, ja que els nanotubs tenen molta resistència, condueixen molt bé la corrent o tal, doncs, quines aplicacions li podem buscar? En quins camps del saber o quines activitats industrials tenen la seva aplicació, Gerard?
Sí, doncs amb nanotubs de carboni, de fet, s'estan estudiant diverses aplicacions, no? I això és degut a que combinen excel·lents propietats. Llavors, una de les aplicacions, parlaré d'algunes aplicacions més aviat vistoses, no? Una d'elles, per exemple, és fer-ne adhesius. I per fer adhesius amb nanotubs de carboni, el que es fa és hem mirat, per exemple, un llangardaix, no? Que sabem que puja per les parets, i es va mirar l'estructura que tenia al peu del llangardaix en un microscopi d'aquests que parlaven d'alta resolució. I el que vam veure és que un llangardaix, de fet, s'arrapa a les parets perquè té a les potes tot de fils molt, molt, molt petitets, que de fet tenen tamany nanomètric, que el que fa és que li dona una gran adherència. Doncs en nanotubs de carboni, per exemple, s'ha aconseguit reproduir aquest tipus de filament que tindria un peu de llangardaix i s'han fet quadrets molt petitets de nanotubs de carboni que poden arribar a aguantar quilograms de pes. Aquesta és una possible aplicació que s'està treballant. Una altra aplicació seria per pantalles planes de televisió. Tots hem vist ara que hi ha noves tecnologies, plasma LED i LCD, etc, etc. I llavors, per pantalles planes, el que es pot fer és podem créixer els nanotubs alineats un al costat de l'altre, el que es coneix com a bosc de nanotubs. No? El bosc ja ens dona una idea de que són molts, molts, molts nanotubs un al costat de l'altre. I com que els nanotubs són tan, tan petits, això ens permetria augmentar la resolució de les pantalles planes. Doncs és una altra àrea en la que, per exemple, estem treballant. També s'estan fent servir com a sensors. Com que els nanotubs per si mateix són petits, el que serveixen fins i tot com a nanobalances, no? Tenim un nanotub, i si li dipositem un petit pes a sobre, un altre cop estem parlant d'escales atòmiques, aquestes escales estan tan petites, doncs el nanotub pot veure aquests canvis de pesos. També hi ha aplicacions biomèdiques, que entrarem en detall més endavant. També ens serveixen per formar altres materials. Els nanotubs són, el que hem comentat, és com una canya de beure Coca-Cola, per exemple. Doncs què podem fer? Els podem omplir i llavors podríem eliminar el nanotub de carboni. No? Es pot cremar, així parlant en termes col·loquials. Llavors ens serveix per formar altres materials fent servir aquests nanotubs com a plantilla. I un altre exemple que comentaré, i llavors ja acabo amb els exemples, seria com també per absorbents o per purificació d'aigua. Els nanotubs de carboni no els agrada gens l'aigua, però els agrada molt els olis. No? I llavors el que passa és que si tenim un got d'aigua amb oli, per exemple, el nanotub absorbirà l'oli i ens deixarà l'aigua neta. No? Llavors, que ha hagut desgràcies d'escampaments de petroli al mar, doncs els nanotubs de carboni es podrien servir per aquest tipus de netejament d'aigües.
Veiem tot un vast món d'aplicar la nanotecnologia. Ara tornem.
Together, hold my hand. one and only. Cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right.
Part final de Ciència a l'abast de tothom, acompanyat aquí al costat amb el científic Gerard Tobias, que, com hem dit al començament, fa uns 25 anys que vivia a Navàs, a casa nostra, al nostre poble. I ara és un investigador reconegut arreu, treballa en el campus de la Universitat Autònoma de Bellaterra, concretament a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, que pertany al Centre Superior d'Investigacions Científiques. Abordem potser la part més transcendental d'aquesta amigable xerrada que ens la fa doncs, molt didàctica i entrenadora per a tots, encara que el tema doncs, és difícil, la part que en Gerard, juntament amb altres investigadors, dediquen a les aplicacions bàsicament mèdiques dels nanotubs i, per tant, també de la nanotecnologia. Un camp on tots podem estar doncs, esperançats, ja que futures aplicacions de nanotubs en medicina poden servir per guariments, o almenys per sistemes d'aplicar medicina al cos humà i de fer-ho de maneres diferents. Aquest terreny que pot ser útil i pot ser doncs, aplicat a tots nosaltres, ara és el que comentarem en aquesta tercera part doncs, de Ciència a l'abast de tothom. Gerard, com esteu fent per treballar amb aplicacions mèdiques amb una cosa novedosa com són nanotubs de carboni?
Sí, doncs l'àrea de la medicina en nanotubs de carboni realment fa poc que s'està estudiant, però sembla que són materials prometedors, ja que el nanotub, com que és un tub, ens permet, per una banda, posar-li coses a dintre i també tenim la paret, diguem, de fora, on hi podem enllaçar altres tipus de materials. En el nostre cas, el que hem fet ha estat, a dins li hem posat compostos radioactius i hem tancat les puntes dels nanotubs de manera que hem aïllat totalment aquests compostos radioactius de l'exterior. Llavors, els avantatges que té aquesta aproximació és que quan ens administrem aquests nanotubs, que ho fem per via intravenosa, el compost radioactiu no s'escapa dintre del nanotub de carboni i, per tant, podem controlar cap on l'estem fent anar. Per controlar la direcció cap on el fem anar, el que fem és enllaçar a fora els nanotubs, el que fem és enganxar-li, el que nosaltres coneixem com biomolècules, que són pues, molècules que són compatibles amb el cos humà. És a dir, nosaltres hi hem ficat sucres, no? El sucre que tenim a taula per prendre'ns el cafè, doncs aquest tipus de sucre, un derivat d'aquest sucre, és el que hem enganxat fora dels nanotubs. Per què fem això? Doncs perquè els nanotubs de carboni no és una substància que el cos li agradi, però si li fiquem aquests sucres podem enganyar-lo de manera que no l'expulsi. Un cop li hem ficat aquests sucres, aquests nanotubs de carboni van circulant per la sang, ja que el cos es pensa que té sucre a dintre, i a més, amb aquests sucres el que podem fer és dir-li vés en aquest òrgan en concret. I els nanotubs van en aquell òrgan, i com que hi ha el compost radioactiu a dintre, el que fem és irradiar l'òrgan que en aquest cas podria tenir un tumor. Nosaltres ara mateix encara no hem fet cap estudi amb tumors, però la idea on volem anar a parar és a fer tractament de tumors. Llavors, com que per destruir un tumor, el que ens cal és la radiació que pot sortir perfectament de nanotub sense haver d'obrir les puntes, per entendre's, és a dir, tenim un compost radioactiu totalment segellat, però el que és la radiació, el raig, sí que pot sortir del nanotub i, per tant, això ens serviria per fer un tractament de tumors. Estudis anteriors fent servir nanotubs de carboni, el que feien era enganxar el compost radioactiu a fora. Quin problema té això? Doncs que un cop el fiquem dintre del cos, el cos detecta un poder radioactiu i el podem anar perdent pel camí. Mentre que si el fiquem a dintre i el tanquem, això no passa. Llavors, el nostre treball, de fet, hem aconseguit segellar iode radioactiu. El iode, de fet, és un element que es fa servir molt per al tractament de càncer de tiroides, ja que les tiroides absorbeixen una gran quantitat de iode. I en el nostre cas, com que el tenim a dintre, el cos no se n'adona que hi ha el iode i podem derivar aquest compost radioactiu a un altre òrgan, que en aquest cas ha estat els pulmons. Nosaltres hem concentrat una gran quantitat de radioactivitat als pulmons que no havia estat possible fer-ho anteriorment. Quin és l'avantatge de fer servir aquesta nanotecnologia pel tractament de càncer? Quan nosaltres, si algú desafortunadament té un càncer, els mètodes més habituals és la quimioteràpia, que és un medicament que va destruir les cèl·lules cancerígens, o la radioteràpia, que és amb una forma externa de radiació anem irradiant el tumor a través de diferents angles. Què passa? La radiació passa a través de la pell, estem fent malbé el teixit extern i, per tant, estem irradiant moltes parts del cos que són sanes. Amb el concepte de nanotecnologia, la idea és que aquest compost nano se'n vagi directament al tumor i només irradiem el tumor. Sempre hi haurà una part pels voltants que estarà irradiada, que no és el que desitgem, però vaja, és molt més localitzat. Per tant, és una nova aproximació. En el tema d'aplicacions biomèdiques, a part de teràpia, que seria aquesta, també ens serviria per fer diagnòstic, és a dir, tenim una malaltia o no la tenim. Llavors, en aquest cas, el que faríem és, en lloc de ficar un compostos radioactius, ficaríem el que es coneix com agent de contrast. Un agent de contrast l'únic que vol dir és que ficaríem aquest nanomaterial, li ficaríem fora pues, això, uns sucres, unes proteïnes, alguna cosa, que anés a parar, s'enganxés, pues, si ja tenim un càncer, si tenim una malaltia determinada, s'enganxés en aquelles cèl·lules, i llavors faríem pues, una radiografia, un TAC, que tots coneixem, i el que veuríem és on estan aquests nanotubs, on estan aquestes nanopartícules. I on estiguessin, sabríem que tindríem aquella malaltia localitzada en aquell punt. Per tant, també ens serveixen per fer diagnòstic, a part de també poder fer teràpia. Actualment, tots aquests materials estan en fase d'estudi a nivell de laboratori. Encara no tenim res al mercat, però bueno, és una àrea en la que estem treballant.
Molt bé, tota una lliçó que, com dèiem, ens pot servir o podem veure d'aplicar a qualsevol de nosaltres i que sembla que obre davant nostre unes possibilitats de futur. I tal com diu ell, no és que això estigui al mercat i demà ja ho podem aplicar-ho, perquè a vegades es poden crear falses expectatives, però sí que sembla que a no tardar i que es va per bon camí es pugui, doncs, en el cas de medicaments, dirigir-los com una diana en l'òrgan que calgui i en el cas doncs, de diagnosi, pel que sembla també, no? M'imagino, jo, que en un treball d'aquests hi ha d'intervenir molta gent, molts experts, molts especialistes, per tant, un treball pluridisciplinar i que suposo que en el centre d'investigació on estan fent, doncs, ell és químic, però hi ha d'intervenir molta d'altra gent. Com el formeu un equip de treball on es pugui desenvolupar tota aquesta tecnologia que va des de quasi bé una mica la mecànica fins a la química?
Sí, doncs actualment és el que es coneix com això, una àrea multidisciplinar on tenim experts de diferents parts, de diferents àrees, i llavors ens fem una sinergia, no?, per treballar i desenvolupar un nou projecte. Jo especialment sóc químic, però han intervingut pues, biòlegs, han intervingut farmacòlegs, han intervingut metges, han intervingut microscopistes, i llavors cadascú s'encarrega d'una part. Jo m'encarrego més de la part de preparació pues, del nanotub, llavors hi ha un metge que fa un estudi de veure cap on estan anant els nanotubs dintre del cos, hi ha una part de caracterització, que és allò que dèiem de la microscopia, veure que realment tenim el compost radioactiu a dintre, etc etc etc. No? Llavors, a través de col·laboració amb diferent gent, en aquest cas hem estat 13 investigadors, que hem realitzat aquest treball d'alliberament de radiació a dintre de l'organisme.
Molt bé, anem a preguntar coses ja doncs, per anar acabant aviat, doncs, diguem més escuetes o més simples. Clar, aquí podríem entendre que hi pot haver molta dificultat per aplicar això de la nanotecnologia al món de la medicina. No sé, que ens diguin a veure quina sembla que és la principal escuetada.
Sí, doncs, tot i que en general sí que és veritat que Estats Units, Japó, són països que estan a l'avantguarda, en tema de nanotecnologia a Catalunya estem bastant bé i especialment el tema de nanobio medicina, que és el que estem parlant ara. O sigui que no ens podem queixar i crec que estem a uns nivells acceptables i comparables a la resta del món. Llavors, les dificultats venen una mica com que nano és un concepte nou, no? Doncs s'han de fer tots uns testos abans de poder passar al mercat. S'ha de tenir una idea, una demostració de concepte. Llavors, clar, ha fet uns assajos preclínics amb animals, llavors s'han de fer assajos clínics on hi ha diferents fases, 1, 2, 3, 4, que ja són en humans, i una fase de regulació, de màrqueting i al final d'ús clínic de rutina. És a dir, que és un problema...
Entren amb la nanotecnologia, tot això pot arribar a ser quasi bé una nova revolució industrial, perquè ara parlàvem de coses a l'engròs, d'alguna manera, i aquí estem, d'alguna manera, parlant, o ens estem fixant, bàsicament, en làmines que tenen l'espessor d'àtoms, i aquesta mida, quasi bé, al nostre cervell no hi arriba, no? Pot ser una nova revolució industrial, Gerard, amb el que tu saps o el que tu has arribat a anar treballant en aquest camp?
Sí, doncs sembla que tot indica que sí, que és la nova revolució industrial, no? Al llarg de la història hem tingut doncs, la revolució tèxtil, llavors la revolució dels ferrocarrils, automoció, ordenadors, i sembla que
ara... Doncs possiblement, no? Com diu ell, doncs, que no sé, cap l'any 2025 o 2030, la revolució dels ordinadors i de tot aquest món de la informàtica estigui ja una mica passat de moda i ens n'anem cap a la nanotecnologia, que és el que ens avancem aquí a la veu de Navàs en el dia d'avui. I bé, amics, fins aquí el programa aquest de Ciència a l'abast de tothom. Però ja que tenim al costat en Gerard Tobias, jo no voldria que marxés, ja que ens ha fet pràcticament una classe on crec que si gent que està ara en el món de la universitat, estudiant o fent el treball de recerca, haurà vist que li pot servir, perquè ja s'hi interessen amb la nanotecnologia, doncs, què els hi podríem dir a aquests estudiants que de moment estan en una aula, estan fent el treball doncs, de batxillerat, tal com ell feia fa uns anys, o estan a la universitat començant i no saben massa per on anar? La nanotecnologia, però també d'altres, és un bon camí per després en el futur doncs, sentir-se feliç i poder d'alguna manera trobar feina, perquè no solament hem de fer això, sinó que ell que ha estudiat i ha estudiat doncs, fins ara, i tot i sent jove, ha vist aquest món i el té molt fresc. I va bé doncs, que ens serveixi també una mica de pauta pels joves que estan pujant pel camí, no?
Doncs sí, la veritat és que jo us animaria tots a dedicar-vos a la recerca. Ens hem de treure la idea aquesta de que un científic és una persona boja, no? Que està en cap laboratori i no fa res més, o que té els cabells llargs i treu la llengua. Un científic és una persona normal, és una feina com qualsevol altra, i el que té de maco és que és una feina que t'apassiona, que la vius i la fas part del teu dia a dia. No? No som, nosaltres els científics no estem normalment mirant l'hora i que hem d'acabar, que ja són les 6 de la tarda, sinó que bueno, ens apassionem pel que estem fent i és una àrea que satisfà tant a nivell... Pues, en tot àmbit, no? A nivell personal com professional.
Molt bé, tot una declaració d'ànims i que creiem que és així, llevar-se al dematí i anar a treballar amb gust, amb ganes, amb que allò t'il·lusiona, amb que ja ho esperes, crec que és de les coses que més es poden apreciar avui dia. Un agraïment molt fort, jo estic molt content que el Gerard hagi dedicat el seu temps, que en té molt poc i li costa, que avui, aquest matí, a la veu de Navàs, doncs, ens hagi dedicat aquesta mitjoreta llarga, crec que no serà en va, sinó que molts se'n poden aprofitar, que la tindrem reservada i a la pàgina web la podeu sentir quan vulgueu. I amb tots vosaltres serà fins a la segona setmana del mes de gener, per tant ja ens canviarem d'any. La segona setmana de gener del 2011, si res no falla, tornarem a estar amb tots vosaltres amb Ciència a l'abast de tothom. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, vinga, merci, adéu.
head.
Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me.